Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Passen 2 minuts de les 12 del migdia. Us informa Olma Giró. La Fiscalia Antidroga demana més de 9 anys de presó per a l'advocat de l'expresident Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, pel cas Miñanco. La mateixa Fiscalia també demana 31 anys i mig de presó per José Ramón Prado Bugallo, conegut com a Sito Miñanco, per dirigir presumptament una operació per introduir gairebé 4 tonelades de cocaïna a Espanya. D'altra banda, a part de la petició de presó, l'ENS demana imposar una multa de 2,7 milions d'euros a Gonzalo Boye, acusat de blanquejar presumptament els beneficis d'aquesta macrooperació de narcotràfic i del delicte de falsedat documental. L'escrit de la Fiscalia Antidroga arriba dies després que l'Audiència Nacional obri judici oral a 49 persones físiques i 5 jurídiques per l'operació de narcotràfic i el suposat entramat criminal per blanquejar els diners obtinguts amb la droga. I en salut, el creixement dels casos de bronquiolitis es modera a Catalunya. Durant la setmana passada, el Departament de Salut ha diagnosticat 1.700 casos, són 244 més que els que s'havien diagnosticat la setmana anterior, la del 14 al 20 de novembre. Tot i aquest augment, es veu com la malaltia creix a un ritme inferior al que hi havia durant la primera quinzena de novembre, quan Salut va arribar a detectar 406 casos més en només una setmana de diferència. La majoria d'aquests casos són menors d'un any. I pel que fa a la pandèmia, Salut ha informat que la Covid ha pujat i que aquest creixement es nota sobretot als hospitals. De fet, ara gairebé hi ha 800 persones als hospitals catalans, 86 més que en l'última actualització. On també hi ha hagut un creixement és en els casos de grip i s'han detectat 3.000 casos més que en l'últim balanç. Precisament, i tenint en compte aquesta situació d'augment dels casos de bronquiolitis, de grip i de pacients amb coronavirus als hospitals catalans, la coordinadora d'usuaris de la sanitat alerta que és molt poc oportú que Metges de Catalunya convoqui una vaga per a finals de gener. La presidenta de la coordinadora, Mari Carmen Sabater, en una entrevista al programa Al Matí a Ràdio Estel, ha demanat que les reivindicacions dels facultatius no recaiguin en la ciutadania.
Jo reconec i estic d'acord de que és veritat. Hi ha manca de professionals, i n'hi haurà més, que estan mal retribuïts, és cert, que tenen dificultats per donar resposta a la demanda. Veritat, que totes les seves apel·lacions són legítimes, però això no es pot traslladar a la ciutadania. Escolti, encara, hores d'ara, no hem recuperat l'accessibilitat pel tema Covid, per la manca de professionals.
De totes maneres, la presidenta de la coordinadora s'ha mostrat optimista i creu que la vaga no s'acabarà convocant. I en política, la llei de famílies no anirà finalment al Consell de Ministres d'aquest dimarts. Fons del Ministeri de Drets Socials han explicat que Presidència els ha comunicat la decisió de no incloure-la. Unides Podem, que encapçala el Ministeri, ha acusat la part socialista del govern espanyol d'endarrerir-la. Les mateixes fonts asseguren que la norma ha passat ja per tots els tràmits formals previs al Consell de Ministres ministres i avisen que forma part de l'acord de pressupostos per a l'any 2023. Des de Drets Socials s'han mostrat preocupats pels endarreriments d'aquesta norma. La llei de famílies preveu, entre d'altres, crear nous permisos per facilitar la cura de nens i familiars i ampliar també les ajudes a famílies monoparentals femenines que seran reconegudes com a nombroses quan tinguin dos fills. I el Consell d'Europa critica durament el govern espanyol per la gestió de la frontera de Melilla i demana a l'Estat que no contribueixi a violar drets humans en la cooperació amb el Marroc. Ho ha dit la comissària de Drets Humans del Consell després de visitar la ciutat autònoma la setmana passada. En un comunicat, la comissària Dunja Mijatovic critica la gestió que va fer Espanya del salt massiu que hi va haver el juny passat a la frontera de Melilla amb Marroc i en què van morir, recordem, com a mínim 23 persones. Per la responsable de Drets Humans del Consell d'Europa, els migrants no tenen accés a l'asil i a la pràctica, per buscar protecció a l'Estat, només poden creuar la frontera entre Nador i Melilla, nedant pel mar o saltant la tanca i posant en risc la seva vida. Mijatovic reconeix que tots els estats tenen dret a controlar les seves fronteres i cooperar amb altres països per fer-ho, però afegeix que això sempre s'ha de fer complint les màximes garanties internacionals de drets humans. Per això demana que s'aclareixin les responsabilitats d'Espanya en el salt que hi va haver el juny i en la devolució al Marroc de 400 persones sense cap procés legal. La comissària de Drets Humans també reclama més suport dels països europeus a la gestió de la frontera entre Espanya i el Marroc. Moment ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
El futbolista del Barça, Gavi, tampoc s'ha entrenat avui al mateix ritme que els seus companys de la selecció espanyola, tot i que els tècnics sí que han confirmat que ho podrà fer demà ja amb normalitat i, per tant, podria estar disponible pel partit de dijous contra el Japó. Encara en futbol internacional de seleccions, els Països Baixos acolliran el juny de l'any 2023 la fase final de la Lliga de Nacions de la UEFA, una final a 4 que disputaran la selecció anfitriona juntament amb Espanya, Croàcia i Itàlia. Els partits es jugaran a les ciutats de Rotterdam i NCG. Les semifinals els dies 14 i 15 de juny, el partit per la tercera plaça i la final de diumenge el 18 de juny, número 2023. El sorteig dels encreuaments es farà el mes de gener. D'altra banda, el comitè executiu de la UEFA ha assignat a Hongria l'organització de l'Eurocopa Femenina de Futbol Sala, que també s'ha de celebrar l'any que ve. I acabem amb motor. Després de 28 anys, Mattia Binotto deixa de ser el director de Fórmula 1 de Ferrari. Binotto ha dimitit després de portar 28 anys a l'escuderia italiana.
Gràcies, Xavi. Això és tot fins ara. Nosaltres tornem amb més notícies a la una i ara us deixem amb el magazín de Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel. La teva actualitat la trobes a radioestel.cat. Segueix tot allò que t'interessa a la nostra web i estigues al dia del que t'importa. radioestel.cat. La teva actualitat sempre al dia.
Coral Memorial. Columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
El govern al costat de les famílies més vulnerables, per tal que més de 100.000 llars que pateixen pobresa energètica puguin assumir els increments del preu del gas, del gasoil i del butà, hem activat el pagament del bo social tèrmic del 2021 i s'ha augmentat el pressupost d'enguany fins als 17,5 milions d'euros. Fem front a la pobresa energètica. Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel. Girona. 103.4. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
No, minuts que passen de les 12, tornem a estar aquí al matí a Ràdio Estel. Va, que volem parlar de moda i d'estils de vida a la nostra secció Al Dente, de la periodista Maria Almenar. Com estàs, Maria?
Què tal? Bon dia, Mercè.
De blanc, doncs, eh?
Sí, avui anem de blanc. Sí, sempre és la broma que fem, que no sabem què passa, però sempre ens posem d'acord, la Mercè i jo, quan fem la secció, almenys amb el color de la part de dalt. Mira que no acostumo a anar de blanc, això és el més divertit, no? Però... Sí, sí, tenim aquesta connexió. Sí,
a part, és aquesta connexió que dèiem cada 15 dies, això, que la Maria ens acompanya, i pam, és, ja ens veiem, ja no ens diem res. Ens mirem, fem repassada... Vale, hem coincidit. Escolta, avui de què ens parlaràs a l'espai de moda?
Sí, avui m'agradaria reivindicar un ofici artesanal que habitualment està en mans d'homes i que encara ara les dones tenen molt poca visibilitat o no existeixen directament.
Escolta, i de què es tracta?
Doncs dins el món de les peces de mida tenim la sastreria, que ja podem dir que és un clàssic que mai mor, però també hi ha la seva parella de ball, la camiseria a mida. Bé, no cal que vagin junts, però normalment qui es fa un vestit a mida també triar una camisa que se li ajusti a la perfecció. I què dir de la camisa? Crec que avui en dia és la gran oblidada del nostre vestuari diari.
Doncs sí, tens tota la raó, perquè, clar, a veure, és que jo ara també ho penso. La camisa fa una mica de mandra a vegades, perquè dius,
totalment,
ai, te l'haig de planxar. No? Perquè jo entenc, ara li preguntarem a la nostra convidada, però sí. Si has de dur camisa, l'has de dur impecable? Saps allò que dius, aquella planxa perfecta, Maria?
Home, a veure, jo crec que sí. Sí que en moda es diu que l'arruga és vella, però jo crec que amb la camisa, en aquest cas, ja ens ho dirà la convidada d'avui, l'arruga no és vella, no? Perquè, bàsicament, si llueixes una camisa tota arrugada, a menys que estigui feta a posta, no sé jo, no? Però, en tot cas, dir-vos que la camisa és la peça més versàtil del nostre armari, perquè pot afegir formalitat, elegància, distinció, fins a qualsevol look. Per exemple, hem imaginat, doncs, del dia a dia, anar amb uns texans fins i tot estripats, si vols, però amb una bona camisa ben ajustada, o sigui, dona... t'eleva, no?, el look. A més, té mil i una variants, és a dir, podem mirar els patrons, els teixits, els estampats, els detalls, com en els punys, les solapes... Pràcticament no hi ha dues camises igual. Bueno, a veure, amb la indústria del fast fashion, de la roba ràpida i barata,
trobar,
evidentment podem trobar moltes camises igual, però estem parlant de la camiseria a mida, que... doncs no és tan habitual. I, de fet, avui la nostra convidada, doncs... bueno, jo abans de tot us volia plantejar. Coneixem moltes modistes, costureres, dissenyadores, patronistes... Però quants de vosaltres coneixeu camiseres?
Mira, la veritat, ara ho he pensat, eh? Crec que no en conec cap.
Jo ara jugo amb avantatge perquè en conec una. Però aviat la coneixeràs
i
també.
I ens l'has portat, que això
és
perfecte.
Sí.
Doncs, vinga, si us plau, explica'ns una mica.
Que aquí tenim la incògnita.
Ara, sí, has posat molt misteri.
Mira, es diu Teresa Ballester, té 30 anys, és camisera per vocació. De fet, ella en diu que fa artesania. Dirigeix el seu propi negoci de camiseria a mida, que va sorgir durant la pandèmia i que manté amb el pols de ferro amb una clientela fidelitzada que aprecia el seu art en l'ofici.
Escolta, doncs li donem pas, si et sembla, Maria. Teresa Ballester, què tal?
Hola, bon dia. Molt bé, gràcies per convidar-me.
Jo, un plaer. Ens ha fet gràcia això de... No, que, clar, et defineix artesana, no?, camisera i propietària de la botiga Ballester Barcelona.
Pues sí, no sabria què faci més, així és. Em dedico a la camiseria, que, com heu dit, és un ofici molt desconegut.
Molt.
Però de sempre. I això té una explicació a nivell històric, que després, si voleu, us dono algun detallet. Però sí, és un ofici que si ja a la sastreria podem parlar de que està desapareixent, la camiseria és, com diu el meu mestre, som el germà pobre del sastre. No, estamos ahí, però no tot el món sabe que estamos ahí.
Explica'ns una mica, Teresa, o sigui, quina és la història d'amor que tu tens amb les camises, no? Perquè crida l'atenció, dius, no?, que és un sector poc visible en aquest sentit, no? Com va començar la teva història d'amor?
Pues, de fet, va començar abans de que jo fos conscient de que inclús que la camiseria era un ofici, perquè jo vaig començar a cosir com a hobby, perquè sempre m'havia cridat, però no m'ho havia plantejat mai com una professió. Al meu entorn no hi ha ningú que s'hi dediqui professionalment, llavors, pues, lo típic, t'apuntes a una acadèmia per anar a passar les tardes i tal, i vaig fer una camisa i em vaig enamorar. Vull dir, perquè és una peça que té com molt detall, té, no sé, o hi ha un match, no?, no sé molt bé per què. I se'm va ficar al cap que jo volia fer camises. Jo durant molt de temps vaig pensar que estava boja, perquè ningú m'havia dit, no, és un ofici, està bé. I fins al cap de 5 anys o així, jo, bueno, plantejava això, que volia fer camises, però alhora, bueno, anava picotejant d'altres coses del sector textil, perquè, clar, jo pensava que jo estava loca, o sea, jo queria fer camises i això no me parecía normal. I al cap dels anys vaig conèixer un mestre camiser que em va dir, tu què vols fer? I jo vaig dir, jo camises, i em va dir, ah, vale, bé, és un ofici.
Clar,
jo no sabia que era un ofici. Jo pensava que el sastre era la mateixa persona.
Sí, molt bé, clar.
És que és curiós, no se habla, no és un tema
clar,
que no...
Igual que es fa el conjunt de dos peces a mida, la camisa també es fa a mida, i per tant, i no té res a veure un dos peces amb una camisa, ja siguin teixits, patrons, no? Potser si parlem de la persona que fa sabates amb una camisa, diria, home, sí, és diferent, no? Però aquí ens perdíem a vegades amb el detall, no?
Bueno, és que, de fet, dintre de lo que és la sastreria, inclús la sabateria, són oficis que engloben molts oficis. El que passa que l'especialització és algo que s'ha anat perdent. Per exemple, a l'ofici de la zurcidora. Existeix a l'ofici de la pantalonera o el pantaloner. Sí. Són coses que s'estan perdent i dintre de... Vist des de fora, bueno, a mi mateixa m'ha passat, que vist des de fora sembla tot un total, però realment no. O sigui, són especialitats. I realment, antigament... inclús dintre de la pròpia camiseria hi havia una persona que es dedicava només a fer colls i punys. Wow. I era un ofici, era una especialitat. Llavors, clar, parlem de gent que es passa potser 60 anys de la seva vida fent una operació. Clar, estem parlant de que abans, doncs, inclús les brodadores, per exemple, que és un ofici que també està desapareixent, brodaven sense... Perquè, clar, es passaven doncs, des dels 10-11 anys fins que morien, pràcticament, o fins que deixaven de veure, perquè aquest ofici tiene sus seqüeles. Però fent el mateix. A dia d'avui s'espera dels professionals en tot que sapiguem fer...
De tot.
De tot, no? I aquesta especialització, no, Maria, també?
I tant.
Com explica la Teresa.
No, i el que no he acabat d'entendre és com vas aprendre aquesta especialització. Vas fer un curs o va ser a través d'un mestre camiser? Perquè, clar, qualsevol ofici, entenc jo que el llegat i l'experiència sempre passa de mestre a aprenent, no? Que és una mica la màgia de l'ofici.
Correcte. De fet... gran part de la raó perquè els oficis desapareixen és perquè no hi ha una formació reglada. Llavors, jo feia camises per la meva banda, però, òbviament, hi ha moltes coses que te les ha d'ensenyar un professional, perquè darrere tots aquests oficis hi ha certa intuïció, tu pots veure coses, però hi ha una tècnica, i aquesta tècnica és molt difícil de percebre amb una peça acabada. Llavors, realment, jo feia camises, jo volia entrar dintre el sector... Sempre se'm deia que no estava preparada perquè, bueno, ho veien, no estàs qualificada potser per fer una camisa d'alta gamma, no? Perquè al final l'artesania entenem que és un producte de luxe. Però clar, jo em trobava amb aquesta paret de, jo ho sé, jo no estic preparada, però no hi ha classes, no hi ha una carrera, no hi ha un lloc on jo pugui anar, però alhora tampoc puc entrar al món laboral.
Clar, què faig, no? Com em puc introduir?
Siendo cabezota. Al final, no hi més. Al final, bueno, és una sastreria...
Això amb tot, eh?
Això s'ha de ser constant,
sí, no?
Saberant i tenir clar on
i
vas,
pesada,
no?
Pesada.
I pesada.
I vas ser molt, molt pesada i ho has d'aconseguir.
Sí, de fet, és una sastreria molt important d'aquí de Barcelona que jo vaig arribar a portar el currículum 10 vegades.
Sí?
Sí. Jo era, doncs, mimeta i, bueno, i recordo la vegada que em van fer la prova... Jo recordo estar parlant amb mon pare per telèfon de, bueno, mira, el tràmite, vengo a dejar el currículum i me voy, i ja. I just va donar la casualitat que vaig portar el currículum el dia que la camisera, l'última que els hi quedava, signava la jubilació.
Perfecte. Uau, mira, en el moment adequat.
I bueno, el jefe de la sastreria feia 10 minuts, havia dit, necesito gente joven para formar, i aparecí jo. D'estes coses que...
Perquè han de ser així, no?
Sí.
I la constància, no?
Sí, exacte.
De dir, jo vull ser camisera i ho aconseguiré, no?
Sí, és que al final, clar, passa que jo havia treballat de moltes coses, jo havia provat moltes coses, però realment la connexió que jo vaig sentir amb el meu ofici...
Va ser intensa.
Sí, era com, hòstia, és que... No m'imagino la vida fent una altra cosa.
Que no sigui això.
Exacte.
I ara, de fet, ara amb la Maria n'hem parlat, Teresa, però reclames al teu Instagram que els camisers també existeixen. Val. Llavors, tu tens aquesta sensació, no? Tots tenim, potser que aquest ofici hagi quedat, no?, en l'oblit.
Bueno, és que aquest ofici sempre ha estat en un segon pla, perquè per començar fins a finals del segle... No sóc historiadora, potser si un historiador ens està escoltant, sí, potser hi ha algun detall o alguna data que es pot polir, no? Però pel que jo tinc entès, fins a finals del segle XIX, realment els camisers i les camiseres, penseu que fem la roba interior. Camisa, calçotet, bata, batí i pijama. Vale? Era la roba que no es veia. Partim ja de la base que era la roba que menys importància tenia, on la gent no es gastava els calés, perquè no es veia. Era de mala educació que un home es quedés, ensenyés la camisa, no? Que no, o de pobre, vull dir.
Clar.
Què passa? Llavors, és una feina que feien les dones. Vale? Eren mujeres de confecció de ropa blanca, que se li deia. A partir del finals del segle XIX, quan neix tot el moviment del dandisme i de més, sí, que comença a veure aquesta, bueno, ja s'afiança el que és el tres pieces i de més, apareix la figura del camiser, no? Com que de cop es veu un negoci, l'home es posa davant d'aquest tipus de roba, llavors comença a aparèixer a l'ofici. Jo dic que aquest ofici està invisibilitzat, per què? Tengo pruebas, ¿vale?
Sí, Francesc, sí, les volem veure.
Treu les proves, sí, no?
Ha llegado el momento.
És que ens provoca, la Teresa, per fer més preguntes. Vinga, va.
Mira, per exemple, jo tinc un llibre que és del 1860, que es diu Tratado Práctico y Científico del Corte de Camisas, y el prólogo ya comienza dient, bueno, escribo este libro porque nadie escribe nada sobre este tema, parece que sea fácil, y no lo es. O sigui, ja parlem de que el 1860 ja hi havia aquesta sensació de que...
Aquest rum-rum, eh?
Sí, de que faltava informació, faltava transmetre l'ofici, tractar-lo com a tal. Otra prueba es... Llevo 2 anys peleándome con la RAE.
¿Por qué? Mira, sí, que hi... Sí, 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 l'actualitat. O sea, i què?
La cosa és que tu, per exemple, busques sastreria en el diccionari i t'apareix oficio de ser sastre, però busques camiseria i te pone tienda donde venden camisas.
Uau, clar, és que ni la RAE contempla l'ofici.
Perquè realment és que has d'estar molt dintre per conèixer tots aquests oficis i potser també és feina del nostre sector o problema del nostre sector que no hem sapigut transmetre tot el que engloba, tot el que hi ha a dintre, no? Llavors... Partint d'això, que és una peça de roba que fins fa relativament poc la gent no invertia gaires calés perquè, bueno, perquè al final no es veia, que ha sigut un ofici de dones durant molt de temps i que en els últims anys nosaltres tampoc estem sabent comunicar-ho bé, doncs és un ofici que la gent no... De fet, a mi em passa. Quan la gent em diu, què fas? Jo soy camisera. O entienden que soy carnicera o que hago camisetas. O sigui...
Ho has de corregir sempre.
No, clar, dius.
Remarcar-ho. Sí. Però, clar, Maria, perdona, però amb tot el... És veritat que tot el que està explicant la Teresa li preguntaries mil coses, però llavors com sobrevius? O sigui, no? De dir, ostres, estem reivindicant l'existència, no? De fet, de fer camises, de l'art de fer camises, com és la camiseria, i com sobrevius? O sigui, com ho fas?
Perquè realment, un cop comences a comunicar-ho, primera, jo no estic d'acord amb una cosa que heu dit, que la camisa és la gran oblidada. Realment, mires a l'armari de pràcticament qualsevol home de la nostra edat, sí, o així, quants trajes té i quantes camises hi ha. Perquè camises, hi ha camises hawaianes, moltes, hi ha sobrecamises, hi ha un pijama que és una camisa.
Sí.
Vull dir, tu pots anar en camisa a la platja, pots anar a un sopar de gala, pots anar a treballar, les dones inclús ens la fem més llarga i és un vestit. Vull dir, realment la camisa és una peça molt polivalent que pràcticament tothom té una o dues o tres camises a casa. Que luego no te las pongas porque hay que plancharlas es otra historia.
Home, és que és molt important,
Sí. Aquí ja està el tema.
Ja. Bueno, el lino, os recomiendo el lino.
Tu portes una camisa teva,
jo porto una camisa i no me l'he planxat.
Ah, malament.
Bueno, és que amb l'abric i tot s'arruguen i és com, bueno, la vida de l'autònomo.
A mi el que m'agradaria veure... És que sempre quan es parla de l'ofici, sobretot pues, ja sigui sastre, ja sigui camiser, no sé per què em dona la sensació que és encara un món molt tradicional governat encara per homes. És així? Et sents una mica com un pop en un garatge? A més, estem parlant de... Tens 30 anys, o sigui, ets la generació dels joves. O sigui, em dona la sensació que trenques aquests dos clixés estereotips per les dues bandes, no? Perquè ets jove i perquè ets dona.
Sí. De fet, el meu client, o diguéssim, la meva camiseria atrau a un públic que normalment no és usuari del servei de mida,
sí,
vale? I a un públic bastant més jove que més, vull dir, a vegades també és la broma, inclús hi ha gent que em pregunta si faig camises blanques, perquè jo normalment el tipus de camisa que faig, bueno, els meus clients solen escollir teixits amb flors, teixits...
Més vistosos,
sí,
no? No tan
sí,
neutres.
Són peces bastant que tu les ves i te gires, vull dir... I realment sí, o sigui, és un sector on la majoria de mà d'obra són dones, el 80% són dones, sí. Però el seu ofici on no hi ha una formació reglada, què passa? Que l'única manera d'aprendre és que el mestre li transmeti la informació a l'aprenent. Què passa? Que normalment els sastres... ja no és tant potser algú conscient, o no en tots els casos és algú conscient de que no sigui una dona la que acabi al capdavant d'una sastreria o una camiseria, és el fet moltes vegades de que generacions que tenen 70, 80 anys potser no es senten tan còmodes treballant colze a colze, o no els hi passa ni pel cap.
No, clar.
Però el problema és això, que realment quan tu hauries d'anar pujant, no?, en una empresa o en un sistema de producció, al capdavant s'entén la persona que pren mides i talla. Diguéssim que aquest seria com la funció del mestre camiser, que és la part més tècnica, més matemàtica, perquè m'entenc. I clar, quan s'ha de transmetre aquesta informació, normalment se li transmet a un home. Llavors ens trobem això.
Ens trobem amb aquest topall. Per cert, tu sabries quants mestres camisers hi ha a Catalunya?
A Catalunya en deuen quedar... Si hay más que se manifiesten, que estaré encantada de conocerlos, pero yo creo que uns 5-6.
5-6?
Por ahí.
I a l'estat espanyol?
A l'estat deu haver-hi 15, no. I dona? Dona, jo en conec. Aquí a Espanya en conec una més. Després en conec una altra Argentina, en conec una altra Estats Units, a Itàlia i Anglaterra sí que canvia una miqueta més la cosa. De fet, la primera dona reconeguda com a mestra camisera en tot el món és el 2012.
Sí, és clar, és fort, eh?
Perquè
sí, sí.
Realment, tradicionalment, jo em dic que sóc mestra camisera perquè sóc capaç de dur... puc fer una camisa des del principi fins al final, ¿vale? S'entén la maestria dintre l'ofici quan ets capaç de crear el producte per la teva pròpia compte, no?
Clar.
Què passa? Que antigament, perquè tu et consideris mestra, has de passar com un examen dintre el propi gremi. Què passa? Que els gremis, durant molts anys, no han permès que les dones estiguessin dintre.
Clar.
Llavors, en un principi, aparentment, sembla que no hi hagin hagut mai dones, però sí que és cert, jo vaig estar en un moment de la meva vida fent una miqueta com de documentació i tal, i què passa? Que sí que n'hi havien. El que passa és com a la literatura, a la pintura, havien de signar amb pseudònim, havien de signar amb el nom del marit. Vull dir que a ver les ailes, el que han estat invisibilitzades durant molt de temps.
Són invisibles. Maria Almenar, ens queden pocs minuts, m'ha passat volant
conversant amb la Teresa. És molt interessant. Explica'ns ràpidament a la botiga Ballester Barcelona, no?, com és el tipus de clientela, si són més atrevits, no, perquè a mi se m'acut, per exemple, el fet de fer-se una camisa a mida, ja fins i tot com a regal original, no? Doncs, per tenir una peça...
I Maria, si ara estem a temps, no?, per arribar al Nadal, vull dir, quan tarda, no?, la Teresa això... fer una camisa, també?
A veure, el temps que es triga depèn de moltes coses. O sigui, realment, depèn de la disponibilitat que té el client per provar i demés. Però tengo una solució per a los interessados en regalar camises en Navidades. I és un vale, ¿vale? Molta gent el que fa és regalar l'experiència, perquè per molta gent és una experiència vital.
Ho estava explicant la Maria, diguéssim, que et facin la camisa, mides, aquesta litúrgia, sí. No? Que respecta totalment, sí. No, Teresa?
Sí, sí, és una experiència, com el que regalen a fer puenting, doncs et pots fer una camisa a mida, no? Llavors, hi ha un vale preparat que és curiós de veure, ho podeu veure al meu Instagram, ho tinc ara.
I quan tardes, però, a fer una camisa, normalment?
De temps es triga, pensa que jo faig prova per client, és a dir, faig un patró de zero, faig una camisa de prova on acabem d'ajustar. Normalment amb una prova sol ser suficient, hi ha clients que tenen que venir més vegades, però en quant a producció, una camisa més o menys es triga unes 8 hores en ser confeccionada a mà, amb traus a mà, amb acabats a mà, en industrial es triga molt menys.
8 hores? Jo trobo que és poc, no?
Sí, ara anava a dir, jo em pensava que es tardava fins i tot més.
Jo parlo de lo que és la peça un cop terminada, acabada. Però, vull dir, si fem tot el procés, el patró, la prova, el temps que dediques al client, vull dir, realment hi ha tot molt més. Però el que és, des que jo tallo una camisa fins que l'acabo, són unes 8 hores.
Són unes 8 hores, o sigui, vas per via, eh? A més, tu sola ho fas tot.
Sí, tot.
Escolta'm, quina és la comanda més tronada que has tingut mai?
Doncs mira, vaig tenir una molt xula d'un nuvi que em va venir, vam fer... De fet, jo pensava que havíem inventat alguna i després ens vam enterar que no, que això a Itàlia es fa. Vale? Però és un nuvi que em va demanar tota l'esquena amb una bambula de seda transparent.
Ui!
Sí, wow. I portava... es va casar amb una camisa de màniga curta, amb un coll rodó...
Atrevit!
Amb tot de plecs... Era un híbrid entre la típica camisa de pagès decimonònico i... molt, molt curiós.
Però sí. m'agrada moltíssim, perquè al cap i a la fi, si la núvia es fa un vestit a mida o es tria, sí, no? Per què el núvi no pot anar-se a fer una camisa a mida, no? Vull dir, és
trencar estereotips. La camisa era la protagonista, que és lo guai. Va ser un encàrrec molt xulo.
I de clients que tens més, dones o homes?
Jo, en realitat, si volen una camisa i la paguen, no tinc ni la menys.
No, clar, clar.
Però si per lo general, de fet, la gent t'ho pregunta, però haces camises per a mujer? Considero que precisament és la peça més unisex que hi ha.
I tant.
Sí, sí, totalment. Sí, sí. I escolta, i perdona, i la més, la demanda que et fan més, és a dir, és la típica camisa blanca o no?
O la de ratlles, no?
No.
Les ratlles blaves?
En una camiseria sí. A l'uso, sí, és el més habitual. De fet, normalment les camiseries compren en gros aquest tipus de teixit blanc, blau...
Sí.
Jo pràcticament no em faig. O sigui, em faig, però...
Però no normalment demanen.
El client és més atrevit.
Sí, jo també me los llevo al lado oscuro, eh? Vull dir, a mi també me va el rotllo.
L'altre dia a la botiga, a veure, els teixits són meravellosos. O sigui, tant el tacte, els estampats que té, vull dir... són una passada. O sigui, hi ha des de marietes amagades a dins.
No?
Altres teixits que fan com una espècie de 3D, flors... Vull dir que hi ha realment coses molt atrevides. Sí.
Quantes camises tens tu, Teresa?
Bueno, hice limpieza.
Les has comptat?
Vinga, va,
sí.
Va, això...
He llegado a tener más de 150 ¿qué? Camises, però hice limpieza.
Bueno, clar, 150.
Clar, no, jo, clar. No, i comprada, compro molt de segona mà.
Sí,
sí, m'agrada molt. Bueno, és que al final jo m'emparo en que és treball, és...
I també m'agrada molt perquè hi ha moltes maneres també de portar una camisa.
Sí, correcte.
No? Perquè ara mateix, per exemple, tu la portes oberta, no? I amb un nus, diguéssim, a la cintura.
Exacte.
Clar, és una mica la gràcia, és aquesta versatilitat que té la camisa i depèn de si li vols donar més formalitat o menys informalitat. Exacte. A més, la combines així amb un top, vull dir que al final... Cadascú l'adapta a la seva manera.
Sí.
Doncs... A mi m'ha conquistat la camisa.
A mi també.
Ara
estava pensant quantes camises tenia jo a l'armari. Jo crec que en tinc 5 o 6.
Mira, 5 o 6? 5 o 6,
les que tinc, el que passa que hi ha dues que estan encara amb el paper de la tintoreria perquè em fa molta mandra tornar-me-les a posar perquè dic, se m'arrugaran al cap d'un dia i és de tornar-les a portar a la tintoreria. Però sí, ara està pensant... Mira, el proper dia vindrà amb una camisa.
I mira, jo també estava pensant el mateix.
Dic, per què no me les he posat
bien?
Mai tant, no?
Vull dir... complida, entonces.
Escolta, Teresa, on et veus d'aquí 10 anys? Perquè estàs satisfeta?
Sí.
D'on has arribat? D'on estàs ara mateix?
Jo, sincerament... Espero estar fent camises. O sigui, no, potser no és tant ja el meu projecte personal, sinó com realment seguir treballant i seguir aprenent dintre del meu ofici, seguir reivindicant-lo i donant-li visibilitat, formant a les noves generacions, una miqueta facilitar l'accés aquí, que no sea a lo mejor tan duro para los que vienen. Y mientras esté haciendo camisas, yo creo...
Estarás feliz.
Es vocació. Sí. No? Al final és l'ofici, no? És el que dèiem, és vocacional. Sí. Em sembla fantàstic.
Aquest talent, no?
Sí.
Com deia el cardiòleg Valentí Fuster, no? Que fa uns mesos deies que és tan important intentar doncs, trobar, detectar el talent ja des de joves, perquè això marcarà la teva vida, no? I mira, en el cas de
l'ofici... I al final
doncs,
treballar es fa un plaer, no? No es fa una tortura.
Totalment. On et podem trobar? Per cert, estàs a Barcelona?
Estic a Barcelona, tinc la botiga a Barcelona, però vaig un cop al mes a Madrid, que allà munto un trunk show i tinc clients allà també. I estic als Encants, no al Mercadillo, sinó a les galeries als Encants, al carrer València, a prop de Sagrada Família.
I si no, el seu Instagram va penjant sempre totes les novetats, és Ballester Barcelona, i és increïble. Bueno, val la pena anar mirant no, les seves mans, què van fent, però van fent coses.
Vaig entrar a la pàgina web. ballesterbarcelona.com. Teresa, moltes gràcies. Gràcies per venir a explicar-nos la teva història. Maria, moltes gràcies.
Gràcies.
Amb camisa, eh?
Amb camisa la propera vegada.
No diem el color.
No, perquè total coincidirem. Bueno, no, jo me'n posaré una per no coincidir, que coincidint direm, mare de Déu, o sigui, ja pleguem.
Maria Almenar, gràcies, cuida't molt.
A tu, Mercè, que vagi bé.
Ràdio Estel.
Hi cabem tots? Doncs som-hi, no?
De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias i el seu equip arrenquen i qui sap on aniran a parar. La Caravana, el programa de realitats i actualitats, filosofies i rock, tietes i crims i tot allò que vagin recollint durant la ruta. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel, La Caravana, amb Joan Trias.
Coralcar és el gran aliat dels teus ossos i articulacions. És un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites Coralcar. Sol·licita-la a Laboratorios Maen Pones o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Coralcar ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Coralcar. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Pones.
Allà sota una penya...
Com cada Nadal no poden faltar les neules i torrons de Casa Graupera. 125 anys endolcint les festes amb les seves especialitats artesanals, elaborades en el seu petit obrador de Mataró. Més de 50 varietats de neules i torrons, rajoles de xocolata i galetes tradicionals, totes exposades a la seva botiga online, graupera.com, on pots realitzar les teves comandes des de casa, enviaments a la península i a la Unió Europea. Segueix-nos al Facebook, Instagram o Twitter. Per informació més personalitzada, contacta per WhatsApp al 640 58 93 12 o truca al 93 755 02 22. Aquest Nadal, neules i torrons Graupera. Això sí que fa Nadal.
Torrons Alemany, ametlla Marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel. Els nostres torrons.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga. Salut natural per tothom.
Minuts que passen de 2:15. Seguim aquí al matí a Ràdio Estel en directe, moment d'obrir totes les vies de participació al programa encara més, perquè és el teu espai, l'espai de salut dedicat a tu, on tu ets el protagonista. Per tant, si tens algun dubte mèdic, ens el pots fer arribar a través d'aquestes dues vies de participació.
Si tens cap dubte o pregunta pels nostres doctors, envia un correu a almatí@radioestel.cat o una nota de veu al 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Bé, ja sabeu que l'arribada de la tardor i l'hivern, el dia 21 de desembre i arriba l'hivern, són èpoques propícies per transmetre infeccions respiratòries. Bé, de fet, n'estem parlant moltíssim aquests dies. I clar, si això s'hi ajunta a la caiguda de les temperatures, l'increment de la humitat ambiental, els canvis tèrmics bruscos, doncs conformen un brou de cultiu ideal per la proliferació de diferents virus, com ara el refredat comú o bé la grip. Avui parlarem amb els nostres doctors de com podem prevenir justament aquests virus de la grip. Som molt insistents en aquest tema perquè creiem que des de la medicina natural podem trobar un gran aliat i d'aquesta manera podem reforçar el nostre sistema immunològic per poder-lo protegir-nos, per poder protegir-nos a nosaltres i també a la resta, no? I si més no, també aliviar el que serien els símptomes. Dit això, va, que donem pas al nostre doctor, el doctor Juan Márquez, que ens està escoltant. Doctor Márquez, ¿qué tal? Buenos días. Hola, doctor, buenos días. Ay, l'hem perdut. Hacía tiempo, ¿eh? Feia temps ara que no ens passava, José. Potser s'ha congelat, perquè deu fer un fred que pela a Madrid, jo imagino. Mira, tornem a intentem connectar de nou amb el doctor Márquez, a veure si ens pot atendre's rapidíssim, segur. Jo et recordo que... Bé, primer, que ens pots fer envia'ns si tens... No, que no et faci mandra el teu dubte, el 663 99 30 62, o també un correu al matí@radioestel.cat, i també pots entrar a Mindpunes, que és la pàgina web, i allà doncs ens aniràs seguint els consells que ens donen els nostres doctors, els productes que ens van recomanant, per què serveixen, quins són els beneficis. I ara sí, em sembla que ja l'hem descongelat. Doctor Márquez, com estàs? Buenos días.
Buenos días.
Decimos, s'ha congelado el doctor Márquez.
No, no, es que he tenido un... no sé qué ha pasado.
Es que ¿hace frío Madrid hoy o no?
Hace mucho frío.
Ah, imagino.
Mucho, mucho. Mucho, bueno. Mucho, mucho. Esa mañana he venido a 3 grados, o sea que...
3 grados, muy bien.
Sí, 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 para el gusto. Y ahora pues no sé, estaremos a 9 o 10, ¿eh? No estemos a más.
Hace frío, doctor.
Sí, engañoso porque está el sol fuera todavía.
Bueno, es lo que hablábamos ayer, ¿no? Que nos confiamos. Bueno, hace sol, no me abrigo, pero bueno. Yo es que he escuchado a nuestro meteorólogo, al Jordi Miralles, que nos ha dicho, hoy abrigaros, porque hace frío. Bueno, casi todo Cataluña, ¿no? Especialmente aquí en Barcelona, que me he fijado. Cogiendo pues el símil, ¿cómo nos podemos abrigar? ¿Cómo podemos abrigar a nuestras defensas, doctor? ¿Cómo podemos ayudar, ¿no? Estos días con la llegada del frío? ¿Cómo podemos ayudarlas para prevenir y al mismo tiempo para aliviar, ¿no? los síntomas del resfriado común, de la gripe? Porque ahora lo comentábamos con María Almenar, una de nuestras colaboradoras, que decíamos, es que lo raro estos días es encontrar una persona que no esté resfriada.
Bueno, esto lo hablaba yo esta mañana, donde tomo café por las mañanas antes de venir a trabajar, que somos muy de eso aquí también. Entonces hacemos estas cosas, tomamos café, y justo cuando entramos, quiero decir, ¿no? Entonces tienes cierta amistad y me lo decía, y te tengo a todos los clientes malos. Digo, bueno, tú tienes a tus clientes malos, pero luego me vienen a mí, con lo cual los tengo también malos, ¿no?
Claro.
Perdonad la anécdota.
Es verdad, es como una rueda, claro.
Sí, hay mucha gente que está mala, muchos catarros, muchas bronquitis, muchos problemas. COVID aparte, pero de momento lo tenemos controlado. No sé si es un sesgo de proximidad que no consigo, que tenemos pocos. Tenemos pocos casos, no sé exactamente cuál es el motivo, pero estamos viendo de momento menos. Lo que pasa es que el pico de la gripe nos va a coincidir ahí en punta, yo creo. Y nos coincidirá, lo hablábamos ayer, yo creo, con las celebraciones de Navidad. Y los catarros los estamos viendo, pues no sé, esta mañana llevo vistos, pues ni sé, 10, 12 catarros, uno tras de otro. Bueno, catarros o por lo menos cuadros virales. Catarros, gripes, lo llamamos como queramos, pero es lo que estamos viendo. ¿Cómo podemos evitarlo? Pues, sobre todo abrigándonos bien, no exponiéndonos mucho al frío, poniendo las calefacciones. Este jardín ya me metí el otro día, pero bueno, al precio que está la calefacción ya veremos. Poniendo esas calefacciones e intentando en la medida de lo posible que los... El protegernos, comer bien, hacer ejercicio y luego tomar el Dinafen Plus. Dinafen Plus y Dinafen Infantil. El Dinafen Plus refuerza las defensas, refuerza el sistema inmune y nos ayuda a protegernos y defendernos de catarros, de virus, de gripes, de bacterias, de este tipo de infecciones respiratorias que tan frecuentes son. Y luego tenemos el Dinafen Infantil para los niños pequeños, porque los niños pequeños son el auténtico foco ahora mismo,
¿no?
Pobrecitos, ¿no? Claro. Sí. Porque bueno, los colegios son un hervidero de este tipo de
virus, ¿no, doctor? Porque claro.
Sí, y de este tipo de situaciones. Entonces yo sí que creo que sería muy interesante la posibilidad de que los niños también lo tomen, el Dinafen Infantil. Se toma Dinafen Infantil y Dinafen Plus. Entonces el Dinafen Infantil se toma en función de la edad del niño, pero por encima de los 5 años, que son los de edad escolar, esto se toma 10 mililitros al día. Y el Dinafen Plus es muy fácil de tomar porque tiene o mantiene la misma dosis siempre, que es el vial, el frasquito, y se toma uno al día por la mañana, ¿no? Cuando empezamos. Me preguntaba una señora, yo no sé si fue aquí o fue en otro espacio, que si podía duplicar la dosis. Sí, no es necesario, no es necesario. Las dosis son las que son para respetarlas y tampoco vamos a tener un beneficio de duplicar esas dosis enormes, ¿no?
Por tanto, la dosis pensada para Mind, digamos, ya es como, ¿no?, lo que debe llevar perfecto y que no podemos añadir más ni menos, doctor. O sea, es lo necesario para poder reforzar, ¿no?, las defensas cada día.
Eso es lo que habría que hacer.
Dinafen Infantil està pensat pels més petits de la casa, des dels 3 anys d'edat. És un producte orientat a les defenses. Entre els seus ingredients destaquen l'equinàcia, el pròpoli, el reishi i la jara. A més, conté també zinc i vitamines C i D, que contribueixen a la salut òssia i al funcionament normal del sistema immunitari. Té gust a taronja.
Muy bien la gente de Maine, ¿eh? Me ha gustado esto de... No sé si lo ha entendido, doctora. ¿Te gusta taronja?
No, no sé qué es.
Tiene gusto a naranja. Y Dinafen Infantil.
¿Taronja es naranja?
Taronja es naranja. Sí.
Ah, qué bueno. Taronja.
Taronja
es naranja.
Tiene buen acento. Tiene buen acento, ¿eh?
Me lo han dicho... Alguna vez me han dicho si soy catalán.
Ah,
Sí, me lo han dicho alguna vez.
¿No?
Pero se me pegan más los del norte-norte.
Ya.
Cuando voy a buscar.
Pero se lo dicen por qué curioso, ¿no? Por el...
Sí.
Cómo cuando habla en castellano, ¿no? Entiendo que el acento
sí.
Le recuerda.
Sí, caray. Sí. Tronja. Esto, ¿no?
A mí no se me nota nada que soy catalana, ¿eh, doctor?
Bueno, yo no, tampoco.
¿No? No, ah, o sea, mira.
Quizás porque tengo costumbre del acento catalán.
Está más familiarizado, ¿no? Igual no lo...
Y me encanta adivinar los acentos de mis pacientes.
¿Ah,
es una
sí?
cosa muy... Sí, tengo esa costumbre. No se me da mal, también lo digo.
Ya me imagino. Seguro que se le da bien.
Son muchos años escuchando diferentes acentos.
Tú dirás, y más Madrid, que es una ciudad que, como decimos aquí, acogedora, ¿no? Que es como acogedora en este sentido, ¿no? Y
sí,
que
mucho.
Viene gente de todas partes. Doctor, vamos a centrarnos un poco, porque sí que es verdad que hay mucha gente estos días que nos está escribiendo, sobre todo por el tema de la vacuna contra la gripe. Bueno, le hago un poco de resumen de las principales preguntas que nos hacen, sobre todo, ¿quién debe vacunarse contra la gripe? ¿Si se debe vacunar contra la gripe a alguien con sospecha o confirmación de COVID? Es decir, que tenga síntomas, ¿no?, de un resfriado. ¿Qué nos recomienda? Es decir, la primera pregunta, ¿quién debe vacunarse contra la gripe? Vamos a recordarlo.
En realidad, vacunarnos todos.
Todos.
O sea, la indicación, vamos, quiero decir, la recomendación es para todos. La indicación subvencionada o la indicación cubierta por el Sistema Nacional de Salud, aquellos grupos de riesgo, mayores de 60 años y grupos de riesgo. Los grupos de riesgo engloban a los mayores de esa edad y engloban a los enfermos crónicos con determinadas patologías que suponen más riesgo. Luego, por supuesto, profesionales sanitarios también a la cabeza del riesgo, pero en realidad la recomendación sería para todo el mundo. Yo sí que recomiendo la vacunación antigripal a todo el que pueda adquirirla en la farmacia. O sea, se la puede recetar su médico y según el centro de salud, según la cantidad de gente que se haya vacunado, siempre sobran vacunas para poner a pacientes que en principio no tienen esa indicación, pero sí tienen la recomendación.
Vale, de acuerdo. Entonces, para aquellos oyentes que digan, la segunda pregunta que le hacía, doctor Márquez, de, uy, es que yo tenía hora para vacunarme, pero... ahora resulta que me ha salido el resfriado o tengo la sospecha o confirmación de que tengo COVID. Doctor, ¿ahí se debe vacunar la gente o mejor esperamos? ¿Cuál sería su recomendación?
Es
complicado.
No, porque depende.
Si
no hay la contraindicación absoluta,
sí.
la fiebre, ¿no? Si hay fiebre, es contraindicación absoluta de iniciar la vacunación.
Bueno, vale.
La otra... si tenemos un catarrito, yo me vacunaría exactamente igual y no pasa nada. La única el resto son contraindicaciones relativas.
Vale.
Si me han diagnosticado un COVID tampoco, ¿no? O sea, si me he hecho un test y el COVID sale, pues ya está, no hay que hacer, no lo hago, ¿no? Entonces, esperaría. Y esperaría a después de que pase el COVID y, por supuesto, no me vacunaría de COVID hasta dentro de 5 meses y sí me vacunaría de la gripe una vez que haya pasado los síntomas del COVID. Y el tema de un catarrito, yo me vacunaría. ¿Con fiebre nunca?
Con fiebre nunca, claro, ¿vale?
Y tengo una enfermedad, me ha cogido una enfermedad infecciosa, tengo una infección de orina... diagnosticada que estoy con antibiótico, pues ahí tampoco me vacunaría. Hola.
Doctor, es que sé que pasa que Bruce cuesta de entrar y que le hacemos
cuesta,
un...
Me he dado cuenta, sí, sí.
Y está ahí que cuesta un poco de entrar, pero al final entra... ¡Ay, qué bien! Fíjese que, claro, vamos a pasar directamente a las consultas, que nos están llegando muchísimas. Hoy comentando, pues, los virus que conviven con nosotros, que creo que lo hablamos ya la semana pasada, ahora que he hablado también de los más peques, de los, bueno, de los pequeños de casa, porque es verdad, y yo no sé, usted nos lo confirmará, pero están también habiendo muchos casos de virus gastrointestinales. Muchísimos, doctor, ¿no? Muchísimas personas que están padeciendo estos síntomas, ¿no? De tener una gripe intestinal, doctor, ¿no? Ahí, ¿cómo podríamos ayudarles desde el campo de la medicina natural?
Pues...
Vamos a recordarlo.
Pues otra pila, de pacientes que tenemos.
¿Verdad? Entonces, confirmado.
Confirmados, uh-huh. Sí. Ahí, para reforzar el sistema inmune, volvería otra vez al Dinafen Plus,
vale.
¿Seguro?
Aquí también podríamos tomar Dinafen, para,
sí,
en ese sentido.
Sí.
Uh-huh, vale.
Y luego, para repoblar la flora intestinal en aquellos pacientes que padecen diarreas,
sí.
Florin. Florin es un probiótico,
uh-huh.
y es un probiótico que lo que hace es repoblar la flora intestinal cuando esta flora intestinal se encuentra... se encuentra arrasada muchas veces por esos virus que son los que lo atacan, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues vamos a ver, yo creo que con Florin y con el Dinafen nos puede valer perfectamente.
Venga, pues resuelto este tema, ahora vamos a pasar directamente a los mensajes que nos están llegando hoy. Ja sabeu que encara esteu a temps. Si aneu ràpid, encara esteu a temps. 663-99-30-62 o un correu al mati@radioestel.cat. Vamos a compartir el mensaje de Miquel, des d'Olesa de Montserrat. Diu, el pasado viernes me vacuné de la gripe y he pasado todo el fin de semana en cama. Espero recuperarme pronto. ¿Me recomienda algún producto, por favor?
¿Para qué cosa? Perdóname.
Entiendo, comenta Miquel que se ha vacunado de la gripe, bueno, le ha sentado un poco mal, en este sentido, pues ha tenido reacción, que ha pasado todo el fin de semana en cama. Dice, espero recuperarme pronto, entiendo que aún tiene algún síntoma. Y lo que pide es si hay algún producto que le pueda ayudar en esta recuperación. De los síntomas, digamos, de la vacunación de la gripe, ¿no? O de la reacción.
Bueno. Bueno, ahí es más complicado, porque normalmente su médico le habrá dicho que si son los síntomas después de vacunación, pues le habrá mandado un antitérmico, un analgésico súper común, que para que lo pueda tomar, pues depende de los síntomas que tenga. Si tiene cansancio, si tiene la postura, o sea, está más como griposo, más como... Le vuelvo a recomendar que tome el Dinafen Plus y que lo tome todo el invierno y todo el otoño, seguro. Y luego lo que su médico le haya podido recomendar en ese sentido, que habrá sido pues algún analgésico, algún, por no nombrarlo en la radio, vamos, porque no le vemos, pero vamos, que lo tendrá seguro, que su médico le habrá recomendado que lo tome, y luego yo le recomendaría el Dinafen Plus.
Perfecto, o sea, aquí sí que le podemos recomendar Dinafen Plus, para que se recupere rápido en este sentido, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, se puede perfectamente, Dinafen Plus, un vial, todas las mañanas después del desayuno.
Vale, fantástico. Vamos a pasar a otro mensaje. En este caso nos vamos fins a Cerdanyola, es Dolors, que ens escriu, y dice, doctor, tengo mucho dolor de garganta, me tomo ibuprofeno, pero a las horas me vuelve a aparecer. ¿Qué me recomienda en este sentido?
Yo le recomendaría la toma de Curin. Curin, por un lado, que es un analgésico y antiinflamatorio natural, y por otra, un spray que se llama Larindol, que se aplica directamente sobre la garganta. Larindol, ¿vale? Larindol. El Larindol es un spray con tomillo, con malva, con equinacia, con própolis, que se aplica 3 pulverizaciones por la mañana y 3 por la noche, y luego... El Curin para el dolor, pues una cápsula.
Perfecto, pues el Larindol, y que siempre recomendamos que está bueno también el Larindol, no te gusta taronja, a naranja, pero está bueno también, y que la gente no se pase con el Larindol porque funciona muy bien, pero son tres pulverizaciones al día, ¿no, doctor? Como bien ha dicho.
Eso es, tres por la mañana y tres por la noche.
O sea, vale, entonces, tres por la mañana y tres por la noche, que sí que podemos usar el Larindol, ¿no? Para intentar que ese dolor no sea tan fuerte. Vamos con el último, nos da tiempo, Conchita, desde Girona, dice, estoy muy congestionada y en general no me encuentro bien. ¿Me recomiendo algún producto natural para reformar? Justo, mire, Conchita, hemos estado hablando hoy de mi sistema inmunológico. Dice Conchita que se resiste a tomar medicación. Bueno, no sé yo, doctor, ¿qué le podemos decir a Conchita? Dice que está congestionada, ¿eh?, el síntoma que remarca ella.
Sí, es un... A ver, le diría un poco lo mismo. Me estoy repitiendo en el programa, pero bueno, le diría un poco la toma del Dinafen Plus, vale, seguro. Luego hay un complemento que nos puede ayudar en la congestión nasal, que se llama AL18, ¿vale? Que es un complemento que nos puede valer como descongestionante, tomado en gotas, 15 gotas antes del desayuno, 15 gotas antes de la comida,
vale,
15 gotas antes de la cena, ¿vale? Uh-huh. Desayuno, comida y cena, ¿vale? Vale. Entonces yo creo que eso nos puede ayudar, ¿vale? 15 gotas antes del desayuno, de la comida y de la cena.
AL18, ¿eh?
AL18.
Fantástico. AL18. Muy bien. Pues nada, doctor Márquez, un abrazo gigante, abríguese muchísimo y hasta el jueves. Volvemos a hablar el jueves.
Otro abrazo enorme.
Que vaya bien.
Nos volvemos a ver.
Venga, nos adiós, escuchamos el jueves.
Gracias. Adiós.
Adiós. Adiós. Amb el doctor Márquez dijous, però demà tenim consulta amb el doctor Jacinto Valverde. Sabeu que podeu entrar a Maen Punés amb aquí intercalada, o bé podeu fer la vostra compra al 669-56-1768. Són la gent de Maen, dieu que sou oients de Ràdio Estel i tindreu un descompte especial en el preu. Arbolaris, per a farmàcies a Barcelona. Ahir la Rosa Frutats, tu vas anar, m'ho has explicat aquest matí, que vas anar a un arbolari i vas demanar els productes de Maen i, i els tenien, els van trobar ben ràpid.
Sí, sí, i va molt bé, la veritat, jo estic fent el dinar fent i ho noto,
Mira, és que ja ens ho ha dit els gens, ja porten com setmanes dient que el dinar fent per pujar les defenses fins a gairebé ben entrada la primavera,
sí, sí.
Allà sí que podem aturar-nos una mica, però ja veureu que notareu la diferència. Què, repassem una mica què diuen els nostres oients?
Vinga, repassem.
Flotants.
Us ha agradat,
Això és l'Uri, que treu, musicalitza qualsevol lletra.
Sí. Doncs, Mercè, com hem comentat abans, el volcà més gran del món, el Manu Allo de Hawaii, va entrar en erupció després de 40 anys, i la pregunta d'avui de l'I tu què hi dius és, i a tu què és el que et fa esclatar? A tu què et fa esclatar, Mercè? Ho has dit abans?
Mira, crec que no, però sí, em fa esclatar les injustícies, com per exemple, jo l'altre dia, jo t'ho juro, que em poso les mans al cap, van rebre un missatge, de fet, on n'hem parlat moltes vegades des de l'Agència Catalana del Consum,
sí?
Aquests missatges fraudulents que tu els veus, que t'envien un SMS dient soc d'aquest banc i acabes de fer una compra de tant import. Entra ara mateix i linka, no? I
sí,
clica
sí.
Aquí. I dius, per favor, això, clar, ho rep una persona, no?
Clar, sí, 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 sí. Doncs anem a escoltar el que diuen els nostres oients. Tenim aquest àudio de l'Omar de Tona que ens diu això.
A mi em fa esclatar la meva nòmina i veure les factures que haig de pagar.
Ah, sí. Mira, ja en som dos.
Clar, això és veritat.
També tenim aquesta nota de veu del Moncho de Barcelona.
Molt bones. Jo sóc el Moncho i a mi el que me fa esclatar de veritat són les llums de Nadal. El encendido de las llums de Nadal, això és algo que sobrepassa la intel·ligència humana.
Mira.
No? Estem en pleno crisi energètica, sí. En pleno que s'ha d'estalviar i no sé què, i de repente surt Abel Caballero dient que la Navidad comença quan ell és en les llums en Vigo. Però bueno, aquí o a qualsevol ajuntament fan el mateix. Després el renten la consciència en que les llums són LED i ja no consumeixen tant, i això és el que me fa esclatar.
Ja,
que ens tomen por tontos i il·luminaus.
Això mateix.
Iluminados, ha dit?
Iluminados,
acabat?
Sí.
Totalment, d'acord.
Bé, doncs tots els altres teniu tot el dia d'avui per seguir enviant-nos notes de veu o missatges al 663-99-30-62 via Twitter al Matí Estel o un correu electrònic al matí@radioestel.cat.
Doncs escolta, moltíssimes gràcies, Rosa, per aquest repàs. Ben atents, perquè al final del programa Rosa tornarà a entrar i compartirà amb nosaltres altres missatges que heu enviat, perquè ja sabeu que els vostres missatges tenen...
Tenen premi.
Gran premi.
Que la cistella ha mutat i ja tenim la temàtica de Nadal.
Oh.
Una cistella fantàstica.
Fantàstica, amb els nava d'ingredients que, no, que necessitem per passar
sí,
Nadal.
Sí.
Sobres a la cistella Caprau, 663-99-30-62. Gràcies, flotats, i que arribem al punt de la una. Passar el matí volant. Petita aturada. Ens posem al dia amb els principals titulars i tornem.